mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Que fins a les 2 de la vesprada t'anem a acompanyar en molta actualitat i molt de tema d'interès de la mà d'un servidor, d'Alberto Marco, que com sempre comencem pegant una ullada a les portals web d'informació de la província de Castelló, per exemple castellóninformación.com, que en aquests moments ens mostra que Educació publica el calendari d'admissió i matriculació per al curs 2025-2026. Si voleu saber les dates, ja sabeu, entreu ahí a castellóninformación.com. En quant a l'horatge, avís d'emergència 0 per nevades a tot l'interior. En aquest cas afecta sobretot a la tinença Benifassà, la zona de Vistabella, de Castellfort. Però volem saber quina és la previsió de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante las próximas horas remiten las precipitaciones generalizadas y el cielo quedará poco nuboso. En el interior, la cota de nieve baja 600 metros con nevadas y espesores significativos. Hoy bajan las temperaturas, máximas de 12 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Mínimas al final del día con heladas débiles en zonas del interior. Sopla viento moderado del noroeste. Mañana empezaremos el día con un cielo despejado, pero quedará cubierto durante la tarde. Las temperaturas máximas suben de forma notable. 16 grados en Vinaroz y 15 grados en Castellón de la Plana. Las temperaturas mínimas, en cambio, bajan con heladas débiles en el interior y una temperatura de 3 grados en Castellón de la Plana. Soplará viento moderado de oeste y noroeste con posibles rachas muy fuertes en el interior norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y al nuestro web, acope.es/Castellón, también podéis conocer el calendario de admisión y matriculación para el curso 2025-26 en la Comunidad Valenciana y a mes, 6 detenidos que se hacían pasar por policías para robar a narcotraficantes, portaban armas de guerra. Això, els programes en format podcast, tota l'actualitat durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí cerca de mí.
Falten 8 dies per a la Magdalena, un dels comptes enrere que tenim, però l'altre és el compte enrere, si no m'equivoque, són 4 dies per a la celebració d'un plenari esperat en la Diputació de Castelló i en el que, en teoria, es deuria tancar una polèmica que podríem dir que va sorgir especialment des de l'oposició, però que des de l'equip de govern se va mantenir una postura que finalment s'ha confirmat i que és tota la qüestió respecte al Fons de Cooperació Local de cara a l'any 2025 en més de 15 milions d'euros. Anem a veure-ho des de la vessant, podríem dir, més econòmica, i ho fem en la vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngeles Pallarès. Què tal? Molt bon dia.
¿Qué tal? Muy buen día.
Mes de 15 millones de euros, que es una cifra, si no me equivoco, muy similar a la del año pasado, ¿no?
Sí, pues como tú has explicado, comprint la paraula donada, anem a incorporar en el plenari del dimarts 15.250.000, que sumat a la part de la Generalitat suma un total de 22 millones de euros que beneficien sobretot als municipis més menuts i de que tots els ajuntaments podran disposar ja a partir del pròxim ple del dimarts. Com molta polèmica, com tu has dit per part de l'oposició sobre aquest tema, que partixen d'una premissa que està totalment errònia, perquè no hi ha cap obligació de pressupostar en el pressupost d'inici de la Diputació de Castelló els fons de cooperació, no hi ha cap obligació legal, repetic. L'obligació legal ja es va acabar l'any passat, no hi ha cap obligació de replicar el mateix import. Per això, en el pressupost, vam decidir prioritzar les inversions en temes hídrics que tenen que estar finalitzades dins d'enguany. En aquest moment tenim 9 milions d'euros en licitacions de depuradores que estan en execució, o sigui que és comprovable que el que vam dir tenia que ser així i que no havia que triar. Podia fer les inversions i es podia tindre fons de cooperació, que quan arribarien els remanents, que ha sigut el mes de març, pues, s'incorporarien.
I uns diners que, com diem, ja s'aprovaran el dimarts i en aquest cas suposa que el repartiment més o menys estarà clar per poblacions i quan, a partir de quan se podrien beneficiar i podrien aprofitar-ho per a fer més inversions cada una de les 135 poblacions de la província.
És el mateix import exactament que l'any passat. És un fons incondicionat que pot ser per al que desitgen, bé sigui inversió, bé sigui despesa corrent, bé sigui serveis, el que vulguin, i estarà, pues, una vegada s'aprove el ple del dimarts, pues el tràmit per a organitzar el pagament, i en el mes d'abril estarà ja disposat en tots els ajuntaments, en totes les butxaques de tots els ajuntaments de la província.
Ja ha comentat també que aquests més de 15 milions se sumaran també a l'aportació de la Generalitat fins a arribar als 22 milions d'euros. No sé si en aquest cas també des de la institució provincial estan pendents de com arribarà, perquè tampoc en aquests moments encara no hi ha pressupostos a aprovar de 2025 de la Generalitat. Suposo que ahí també hi ha expectació de veure, perquè a millor al final inclús la xifra podria pujar en cas de que s'aproven.
Sí, clar, en principi està prorrogat, com tu dius, la mateixa quantitat de l'any passat és la que es contempla. Si s'aprova el pressupost, pues, pot ser s'increment igual que s'ha d'incrementar l'any passat, clar que sí. És una opció que li correspon a la Generalitat gestionar. Però el que és important és que al final, pues, l'oposició ha fet molt, molt, molt de soroll al voltant d'aquest tema. Ha enganyat moltíssim, no és obligatori de ficar en l'inici del pressupost. L'han judicialitzat. No sé per què han arribat fins a aquest punt. Havent-ho dit des del primer moment, en el plenari del 3 de desembre que vam aprovar el pressupost, ja vam confirmar que sí seria aquest fons, el que no sabríem seria de quina quantitat, i fins al últim moment no s'ha confirmat, però la veritat és que han jugat una política molt bruta d'enganyar, de marejar, i sobre un tema que és totalment polític, perquè el veí de peu, exactament el Fons de Cooperació no coneix el que és, i que és un tema que ens afecta principalment als alcaldes, com tu dit, és totalment incondicionat, i que han fet una política molt bruta i basada sobretot en la mentira al voltant d'aquest tema.
Per cert, han parlat en algun dels grups de l'oposició de cara a veure la postura. En principi tot fa indicar que serà aprovat per unanimitat, però bit, sí. Un no sap què pensar.
Sí. Bueno, pues lo que pasa en el joc de la política, Alberto, que ja ho saps, ara diran que l'hem ficat perquè ho han dit ells i perquè ho hem judicialitzat, quan el recurs que havíem presentat, després d'haver consultat a tots els serveis jurídics, no tenia cap tipus de recorregut, perquè recordo de nou, no hi havia obligatorietat de posar-lo en l'inici del pressupost. Al final, pues, el joc brut de la política, allí s'ha vist la part més fosca del Partit Socialista de la província, i que al final suposo, pues, que acabarà, pues, aprovant a favor i llevant el recurs. Però bé, és el que ens ha tocat aguantar aquests tres mesos de molta pressió, perquè hi havia moltes mentides que hem hagut d'aguantar i que al final la nostra fulla de ruta la vam dir el 3 de desembre en el plenari de desembre i l'hem anat complint en quant a les altres licitacions en temes hídrics, que també estan demostrables, són demostrables, que estan ara mateix les obres portant-se endavant. I al final, pues, nosaltres no ens hem variat res del nostre discurs inicial. El que ha anat pegant toms i el que ha anat marejant a tot el personal de la província ha sigut el Partit Socialista.
Un fons de cooperació local que ja ha comentat que se beneficiaran els 35 municipis de la província, entre ells Canelo Roig, no sé si Maria Àngeles Pallarès ja té més o menys clar en què va a destinar els diners que van a la seva població.
Sí, a mi me toquen de la part de la Diputació. Me toquen 112.000 euros en total, entonces jo vaig a comprar un garatge, el primer que vaig a fer. Tinc en el cap adquirit un magatzem del poble i una part d'aquests recursos se destinaran a això i la resta anirem veient perquè les necessitats dels ajuntaments són infinites.
De moment, a lo que sí que s'està arribant ajudes, però des del govern autonòmic directament, són aquestes obres d'abastiment d'aigua que ara, entre cometes, no correran pressa perquè de nou s'han omplit els aqüífers, però en tot cas, importantíssim és que estiguin ahí pel que puga arribar a ocórrer en mesos o en anys freqüents.
Sí, estan funcionant a bon ritme. La veritat és que ja ha arribat a la Jana, a Traiguera, el que és la canalització. Estan ara fent el depòsit de 2 milions de litres i està a bon ritme, està funcionant. Però bueno, ara plou molt i de sobte, l'any que ve ja se va treballar en sequera. Així que molt bona notícia, amb ganes de veure ja l'aigua que sigui funcionant. I és una inversió molt, molt important per als tres pobles, com per al futur consorci provincial de la província, perquè formarà part d'ell i és una de les infraestructures clau.
Doncs pendents estarem d'això, igual que també pendents estarem d'aquest plenari del dimarts de la Diputació de Castelló, on es deurien aprovar per unanimitat. Ho deixarem en l'aire i ja veurem el que ocorrir després ahí al Saló de Plens del Palau de les Aules a la capital. Maria Àngeles Pallarès, vicepresidenta de la Diputació, gràcies per atendre el micròfon de Copa i per també explicar-nos més qüestions, en aquest cas des de la vessant econòmica del que va suposar aquest nou fons de cooperació local per l'any 2025 de la Diputació Provincial.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mare Àngeles. I més d'inversions, perquè parlàvem, per a començar i ser repart de l'actualitat, tot el que anava a ser i ser avançament respecte a la construcció del nou hospital Jean de Castelló, i tenim de les explicacions que ha donat respecte a aquests passos el director general de Sanitat, Pedro López.
Se ha publicado la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de la obra del nuevo Hospital General Universitario de Castellón por un importe de más de 12 millones de euros y un plazo de ejecución total de 81 meses, que abarca las fases de redacción del proyecto, supervisión del mismo, licitación de la obra, la ejecución de la obra propiamente dicha y el periodo de garantía. El anteproyecto que se ha redactado y que sirve de marco básico para la redacción del proyecto de ejecución que ahora vamos a contratar contempla un nuevo hospital de 110.000 metros cuadrados con un presupuesto de obra estimado de más de 250 millones de euros, que vamos a trabajar además para que esté terminado a finales del 2031. Esto supone que junto con los edificios actuales del hospital que se renovarán en una fase posterior, el nuevo Hospital General Universitario de Castellón, con una dimensión de 160.000 metros cuadrados construidos, con una inversión total de más de 500 millones de euros, se sitúe entre los más grandes de España, con unas instalaciones y servicios punteros e innovadores, a la vanguardia del resto del Estado y de Europa. Y todo ello, cómo no, para proporcionar los mejores medios a nuestros profesionales sanitarios y con ellos la mejor asistencia a los ciudadanos, que es nuestra principal misión.
Des ja m'escolta, 500 milions d'euros, de moment 13, per a aquesta licitació de la redacció del projecte i la direcció d'obres del nou hospital, que s'espera que estiga per a 2031. 81 mesos que ens venen per davant i de tot, de cara a estar molt vigilant de com va avançant tota aquesta obra. Una i 18 de la vesprada.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la una de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cadena 100 Castellón presenta...
Nunca pensé que llegaría...
Melocos en Club 100.
Nunca creí en ese momento...
Melocos en formato acústico e íntimo, próximamente. Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la una de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I ens preparem per a fer la maleta per al Turiscope. Salutacions d'Alberto Marco, així continuem en més actualitat a nivell provincial i avui és divendres i el divendres és el nostre el dia del turisme, Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope, toda la actualidad turística de la provincia de Castellón a partir de la una y media de la tarde con Alberto Marco. Turiscope Castellón, con Magnanimous Rural Rooms de Bodegas y Viñedos Mayo García.
Poco a poco el turismo va sumando nuevos cómplices para su impulso. No hablamos de personas ni de empresas, sino de nuevas tecnologías. Ya vemos códigos QR, webs especializadas, aplicaciones variadas, gincanas virtuales... Y ahora ya se ha implantado en uno de nuestros pueblos más bonitos el gran protagonista en cuanto a novedades de estas nuevas tecnologías. Os lo vamos a presentar también a vosotros. La inteligencia artificial ya ha llegado al sector turístico. Una herramienta que en muchos casos está resultando positiva y de ayuda en numerosos ámbitos y que también se notará en este caso. Será para informadores, pero también para visitantes. Y en este caso, la localidad que lo ha presentado como nuevo servicio es Morella. Nos lo presenta su alcalde y también concejal de Nuevas Tecnologías, Bernabé Sangüesa.
La veritat que en aquests avanços que va fent la tecnologia, si els sabem utilitzar bé, jo crec que poden ser molt útils per a molts aspectes de la nostra vida, però per al turisme, evidentment, no? Per a intentar facilitar la vida, sobretot a la gent que està interessada en viatjar a Morella i en què pot conèixer, doncs al final és un detall més que tenim ara a la nostra pàgina web per a que pugui conèixer tothom al màxim la nostra ciutat.
Una asistente virtual que ha llegado a su portal web turístico y que incluso ya ha sido bautizado con el nombre de Ivana. La razón, pues la encontramos en la historia y tradición de la propia población.
El nom, per comentar-ho també, és per la nostra patrona, no? Per la Mare de Déu de Vallivana. És un nom molt comú i típic i bonic d'ací de Morella, el nom d'Ivana, i per tant també vam optar per posar-li això, no?
Pero ¿cuáles van a ser sus mejoras? Pues como buena inteligencia artificial es saber aprovechar toda pregunta que se le haya realizado para memorizarla e ir dando la información deseada con la mejor probabilidad de acierto posible. Un hecho que seguro que agradecen los visitantes.
Venim implantant-ho des de fa poc més d'un any, però fins ara sols era amb respostes que tenia registrades en la nostra pàgina, no? I per tant era algo molt senzillet i molt curtet. Però actualment, amb els avanços que va fer en la intel·ligència artificial, bé, tots coneixem més o menys, no? Que se'ns pot al final preguntar molt tipus de coses. Vam optar també per implantar-ho en aquesta pàgina per a preguntar-li el que siga, no? Des de també quan es pot entrar als museus, què es pot visitar, què es pot fer, què es pot menjar, quins llocs hi ha per pernoctar, etcètera. Però un llarg de coses de preguntes que pot facilitar-te una mica la visita a Morella.
Pero incluso también supone otros detalles importantes, como por ejemplo mostrar la información que pueden dar mejor desde diferentes canales que no se encuentran en el propio portal web de Morella. Sangüesa pues lo explica esto con un ejemplo claro y también muy venido ya por la propia Ivana.
Moltes vegades, no, pues segons quines preguntes fa, no te les respon directament, sinó que et redirigeix a les pàgines oficials, no? Per exemple, una molt típica és està nevant Morella, ha nevat a Morella, pues aquesta pregunta directament redirigeix a les pàgines oficials de l'AEMET, etc. I això també creiem que és molt important, no? Donar-li la veracitat que es mereix a la informació.
Esta nueva herramienta también puede ayudar en otras cuestiones, como por ejemplo, la de mostrar qué más puede ofrecer la capital de esports más allá de su casco histórico.
També és una oportunitat molt gran per a poder disfrutar de tot el nostre patrimoni natural. Una tasca que tenim a Morella també, crec jo, pendent, és no saber soles explotar el turisme monumental, el turisme històric, de castell, muralles, església, que és el millor que tenim, no? I ara el major atractiu, sinó també potenciar tot aquest entorn natural enorme que tenim i que es pot disfrutar des de la visita a llocs de parets impressionants de pedra en sec, fins també boscos de tot tipus, plus també a altres poblacions, a pedanies de Morella, tenim Xiva, tenim Herbeset, que són pobles molt, molt bonics i que val la pena de visitar, i també doncs, altres paratges naturals que es poden també trobar preguntant-li en aquesta IA, buscant a la nostra pàgina web.
Por ejemplo, otra cosa que se puede preguntar y que puede valer para disfrutar durante este último fin de semana es el protagonismo que va a tener el oro negro de la zona. Su trufa negra, de la que el alcalde de Morella también nos recuerda su historia.
Al final és un dels punts forts i clau que té Morella, el poder traure-li profit a una història gastronòmica que també tenim, de molts de productes típics, molts de productes elaborats artesanalment i també molts de productes que ens aporta la pròpia naturalesa, no? La pròpia terra. Estos boscos són els que també ens aporten ara mateixa, des de fa ja uns quants anys, unes quantes dècades, fong tan curiós, la trufa negra tan bé misteriós, que ha portat també moltes històries i llegendes al llarg dels anys, dels 50, 60, que es feia inclús un mercat negre, la veritat que prou curiós i que ha portat moltes històries, i també per això també té darrere una importància també i una part mística també molt, molt xula, i ara realment és una potència turística gastronòmica molt, molt important i molt, molt forta.
Con esta cuestión cerramos esta semana Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. Toda la actualidad turística de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Turiscope Castellón, con Magnanimous Rural Rooms de Bodegas y Viñedos Mayo García.
Una Morella on el aneu encara no s'haig a veure copiosament, però sí a llocs propers, com la tienes a Benifassà, com a la zona de Castellfort, també a Vistabella, a Villahermosa del Río, de moment el Blanc, que està a Guaiana, en molts punts de l'interior de la província de Castelló, també a l'Alt Palància, per supost. Doncs tot això, com sempre, que el podràs gaudir en el format podcast del Turiscope en cope.es/Castellón. Ens apropem a la una i mitja de la vesprada, seguirà mediodia a Cope.
No existe un sabor comparable al de la alcachofa, ni un lugar como La Villa para disfrutarla. Este producto único en nuestra tierra protagoniza un menú delicioso, lleno de matices y originales elaboraciones. Jornadas de la alcachofa en La Villa Restaurante, Paseo Marítimo 37, Alcosebre. Conoce el menú al completo y reserva ya tu mesa en redes sociales de La Villa. También en el 964-29-73-65.
Es tradición.
Es Antonio Mata.
En Magdalena, que no falte un buen jamón en tus almuerzos y reuniones con la familia y amigos. Tienes el mejor en Antonio Mata.
Y también bandejas con el producto ya loncheado, embutido Rosario, longaniza de Pascua.
Las opciones más prácticas para estas fiestas en Antonio Mata. Castellón, Benicàssim, Villarreal, Valencia y en antoniomata.com.
¡Felices fiestas!
Tu hogar es un reflejo de tu estilo. En Albany tenemos todo para que lo hagas único. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Albanízate y renueva tu espacio con nuestras nuevas colecciones y aprovecha hasta un 20% de descuento con transporte y montaje gratis. Solo tendrás que preocuparte por disfrutar. Es momento de cambiar. Albanízate en Carretera Nacional 340A, Villarreal y en albany.es.
Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
En Tractores y Excavaciones Mores son especialistas en transformar fincas rústicas. Cuentan con 40 años de experiencia, siempre profesionales en los trabajos más delicados. Limpieza de cualquier tipo de parcela y mantenimiento de la misma. Arrancan naranjos, movimientos de tierra, confíales tu proyecto. Tractores y Excavaciones Mores.es. Excelencia desde 1970, tercera generación.
Sabores de nuestro territorio, recuerdos de momentos en familia. La Comarca, un recorrido gastronómico que te propone tapas tradicionales de las comarcas de la provincia de Castellón. Lo mejor de nuestra tierra, La Comarca, tu bar de pueblo en la ciudad. A tu servicio con amplio horario en bajos de Hotel Doña Lola, junto al Parque Ribalta, Castellón.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesites un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Arribem a la una i mitja. Salutacions d'Alberto Marcos. Si t'incorpores en aquests moments on tenim molta actualitat, recordem, per exemple, que la zona de baixes emissions a la capital avança les seues obres. En Madalena estan llistes per a gaudir. Els carrers Bayer, Sant Roc i la plaça Font d'Emplà. La tercera fase del carrer Trinitat i carrer Sant Francesc estaran obertes al públic i els parcs públics també estan oberts. I si aparques als carrers renovats, no xafes les noves zones verdes. Guanyaràs agilitat si utilitzes la Ronda Centre. I una actualitat que ens porta de nou a Borriana. Siempre nos gusta hacer repaso pues a novedades en el mundo de esos hallazgos arqueológicos que vamos teniendo en la provincia de Castellón, y en este caso uno que nos sorprendió y sorprendió especialmente pues a la gente que estaba trabajando en el segundo tanque de tormentas en Borriana, ahí en la zona de San Blai, porque de repente nuevos hallazgos y restos arqueológicos que han aparecido en esta zona. Y allí justamente tenemos y ha estado nuestro arqueólogo de cabecera aquí en COPE, José Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
De primera mano nos lo vas a poder contar. ¿Qué es lo que ha aparecido en esta, mientras se removía para estas obras del tanque de tormentas?
Sí, sí, bueno, ya sabes, siempre me gusta contaros en primicia, ya que ya entre comillas, trabajamos juntos y a nivel de divulgación siempre os he dicho que es muy importante la divulgación que hacéis, y estando yo ahí, que más que menos, que os avancen por resultados, también, también digo que es el avance de resultados, aún nos queda ahí algo de excavación y, por supuesto, ya os iré contando las cosas interesantes que surjan. Entonces, básicamente, era una sorpresa relativa, era una sorpresa a Caducruz, en el sentido que es cuando se proyectó el tanque de tormentas, podía o no podía salirlo. ¿Por qué? Porque está, en, como muy bien has dicho, en la zona de San Blas en Burriana, a unos 100 metros, hace unos años, hacía, bueno, poco antes del coronavirus, se hizo una excavación, que hay una ermita en Burriana, del patrono de San Blas, ahí hay un cementerio medieval, hay unos restos muy interesantes. Entonces, al estar tan cerca, como dije, estaba Caducruz, ¿vale? Salimos a entrar por si acaso, pedimos una autorización, pues esas cosas hay que autorizarlas por Consejo de Cultura, y nos pusimos en marcha esperando si sale o no sale, ¿vale? Pero por acaso en previsión, pues no retrasar más el tema, que la administración a veces le cuesta un poquito mover papeles, y fue la sorpresa que efectivamente ahí empezó a salir gestos. Estamos al principio, ya os dije al inicio, estamos al principio, pero la cosa pinta bien. Ahí lo que suponíamos que si hubiera algo, porque estamos en una zona que en Burgas hay muchas obras, está pasado del río, ahí se hizo un paseo, en los 80 ahí se transformó mucho, que era por eso os dije que igual se destrozó, bueno, igual no nos encontramos con nada, pero para nuestra sorpresa y nuestra alegría, ahí sí que hay restos arqueológicos, restos de casas, ¿vale? No estamos en la muralla, hay restos de casas, estamos al principio, son casas del siglo XVIII, que están saliendo pues, para que tenéis, pues los cimientos, los desagües, cerámica, y estamos pendientes de que por debajo de estos restos pueden salir restos más antiguos, que es lo que os he dicho, que nada más lo sepamos, vais a ser los primeros en saberlo. Y a nuestros oyentes de contar un poquito cómo estamos. Pero ese es el tema. También está claro que ya, por suerte, la administración ha avanzado mucho, ya no estamos en los 80, cuando se hicieron las obras. Ya, como dije, las cosas se intentan prever. Si no hubiera salido nada, que hubiera sido quizás lo más normal, pues lo hubiéramos seguido sin problemas. Pero ya vamos con toda esa previsión. Donde se hace la obra hay que hacer arqueología, ¿vale? Lo que hay que intentar es hacerlo lo más ágil posible para que el retraso no sea excesivo, y en eso estamos. Estamos un poco peleando, entre comillas, ¿vale? Pues la palabra, pues con las máquinas, con los obreros, intentando acelerar las cosas, pero la prioridad son los restos. Y si se confirman las expectativas, pueden ser muy interesantes, porque nos enseñarán en primicia, en primera mano, una zona donde no teníamos claro que iba a salir, pero sí que finalmente sea una zona arqueológica más, y esperemos que con resultados bastante interesantes de esas casas, y a ver qué hay por debajo, si hay cosas más antiguas.
Como bien dices, ahora la cuestión es el tiempo, ¿no? Porque estáis vosotros trabajando, pero detrás también había una obra que estaba en marcha. ¿Cómo se compatibiliza? ¿Cómo va ese trabajo conjunto entre los que quieren hacer la obra y vosotros que estáis haciendo vuestro trabajo?
Claro, hombre, aparte de coordinarnos muy mucho con la dirección de obra, con el que suministra el peonaje y todo lo demás, que va intentando liberar, es la expresión que utilizan los promotores, por liberar terreno donde, por ejemplo, aunque la previsión es aproximadamente 2 meses, si dentro de 2 o 3 semanas hay un sector donde ya hemos excavado y hemos documentado, ya tenemos claro lo que hay, pueden seguir ahí con el tanque, ¿no? Entonces, ir un poco para que no se pare la obra, ir dando pitilla, entre comillas, ¿vale? Y dando de marcha, intentar que el parón no sea total y que se puedan coordinar las cosas. También os digo que no es el caso, no sé si sea bueno o malo, no es el caso en que estos restos tengan tal entidad a punto de parar las obras o cambiarlas. Me explico. Si ahí encontramos, por ejemplo, una mezquita, una ermita, unos restos de más entidad, tenía que ser la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana la que dijera sí, se conserva, se cambia el proyecto. No, se tira, pero hacer gestos de casas que son interesantes, son importantes, pero por pura lógica, si se conservaran todos los restos de todas las casas antiguas de toda la Comunidad Valenciana, no sería obra del Centro Histórico en ningún sitio de la Comunidad Valenciana. Entonces, aparte de compaginar con las obras, hay que compaginar y saber valorar los restos que tenemos, que una vez documentados, o sea, fotos, planos, todo lo que se nos ocurra a los arqueólogos y arqueólogas, ya lo tenemos. Ya casi podemos hacer una reproducción en 3D si hiciera falta. Entonces, vale, pues ahora se puede quitar para que siga la obra.
Pues ahí estaremos, de todo ese trabajo que durante las próximas semanas va a seguir en lo que son estas obras del segundo tanque de tormentas, ahí en la zona de San Blai, donde tenemos esos restos arqueológicos, donde ahora están trabajando pues ahí personal especializado en arqueología y también nuestro arqueólogo de cabecera aquí en COPE Castellón, José Melchor. Gracias por comentarnos esta novedad, este hallazgo que habéis tenido ahí en la capital de la Plana Baixa, que vamos a seguir muy pendientes, y a ti ya te encauzamos para de aquí 15 días con más actualidad y más cuestiones sobre el mundo de arqueología.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuestión molt interessant aquesta i que ha vingut a Borriana, ja veurem què es conta José Melchor durant les properes setmanes, però ara entra per així Raül Puchol, que diu que mos vol ficar a ballar.
No paren les activitats, sorprenentment, o sorpresives activitats fora de lo comú, que organitza la Fundació Caixa Castelló. Aquest dissabte hi ha algo indescriptible per a nosaltres. Menys mal que sempre tenim Alfredo Llopico al nostre costat. Conta-nos primer com se pronuncia i després intenta explicar-nos què és.
Hola, bon dia, què tal? Bueno, el dissabte, dintre de les activitats que se programen a motiu de l'exposició Transformació, una exposició que fica en contacte la relació que, gràcies a l'Ajuntament de Castelló, la ciutat de Castelló, manté amb Berlín, i que gràcies a això 12 joves artistes de la ciutat i de la província de Castelló han tingut l'oportunitat de passar una estada de llarga duració de formació a la ciutat de Berlín i estar en contacte amb uns altres artistes de tot el món. Pues a motiu d'aquesta exposició s'han fet una sèrie d'espectacles de dansa, de danses urbanes, i aquest dissabte tenim una nova edició a la que, per supost, està convidat tot el públic.
Uh-huh. En què consistís en concret?
Bueno, són, igual que l'exposició marca la creació més contemporània, per a on van els camins de l'art en aquest moment, pues aquesta exposició fica en contacte no sols la pintura la fotografia o el vídeo, com també la dansa, els ritmes urbans que en una ciutat com Berlín són tan evidents i que afortunadament també aquí al territori valencià n'hi ha una sèrie d'artistes, ballarins i ballarines que estan treballant en aquests llenguatges.
Doncs tot això és novedós per a nosaltres, és a dir, seguiu sent molt transgressors en la Fundació Caixa Castelló per al que estem acostumats.
Bueno, el que es tracta és de saber quin és el ritme del nostre moment, per on va la literatura, per on va el cinema, per on van les arts plàstiques, i donar també l'oportunitat a estos joves que estan obrint estos camins de que puguen desenvolupar aquestes trajectòries. Perquè si nosaltres no els recolzem, pues desafortunadament el seu talent es perdrà. I n'hi ha, en la ciutat de Castelló, en la província de Castelló, n'hi ha artistes joves amb molt de talent que cal recolzar per tal de que puguen créixer.
I ahí està la Fundació Caixa Castelló. Alguna recomanació per poder viure millor este esdeveniment del dissabte?
Pues nada, vindre a la Sala Sant Miquel, oblidar-se de tots els problemes, desinhibir-se i ballar al ritme de les danses urbanes més contemporànies amb Silvia Sauquillo, Enzi Sinjari i Álvaro del Río, tres artistes joves que ens faran passar una estona del més interessant.
És fins completar aforament, hi ha que anar alguna hora en concret, hi ha que fer alguna prereserva?
A les 7:30 de la vesprada del dissabte, i entrada lliure i gratuïta. Si reserven a la web de la Fundació Caixa Castelló, tindran la garantia de que les guardarem l'espai.
I este, diguem, és l'esdeveniment que tanca el primer trimestre de l'any.
Sí, efectivament. Després ve, bueno, ja estem en quasi en pre-Madalena. En Madalena la Fundació descansa i després de Madalena tornarem amb la propera exposició, una exposició dedicada al món del còmic, a la tira gràfica, 25 anys de tira gràfica, i pues això, el còmic, les danses urbanes, el videoart, els llenguatges més contemporanis.
Alfredo Llopico, gràcies per compartir estos esdeveniments que, insistís, són fora de lo comú, de lo habitual i que fa possible la Fundació Caixa Castelló.
Gràcies a vosaltres.
Res, doncs ens ficarem a ballar aquest dissabte per la vesprada i a la sala Sant Miguel de la mà de la Fundació Caixa Castelló, o si no, una altra opció per a moure's, pot ser sobre dos rodes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I un cap de setmana que arriba en molta activitat, per exemple, també esportiva. Ja sabem que se pega molt d'impuls a tot el que és el Dos Rodes, que tenim la marca de Castillo Cycling, que va endavant, però n'hi ha proves que ja estan més que assentades i, sobretot, en noms que tu ara mires el palmarès i dius és increïble que aquesta gent hagi passat per ací, però sí. Quan eren joves han triomfat, abans de triomfar arreu del món en una bicicleta, ho han fet ací a les carreteres de Castelló i ho han fet en un trofeu, ja en la seva 13a edició, com és el trofeu Víctor Cabedo. José Cabedo, Carda, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si passem la llista del ciclisme espanyol, crec que los tienes todos, no?
Sí, correcte. Com tu bé dius, el palmarès és espectacular. El que passa és que és un palmarès que es comences a apreciar anys després. Es comences a apreciar 2, 3, 4 anys després de que els ciclistes han passat el trofeu Víctor Cabedo. El primer gran perdut de la Xina va ser Enric Mas, però tenim corredors molt recients, tipus Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, i molt més recients com Adrià Pericas, i alguno més que són... Bueno, i Héctor Álvarez, que també l'entra a guanyar dos etapes i va ser el millor júnior a nivell mundial en el rànquing, que són corredors que quan passen per així són un desconegut, però ja sabem que en 2-3 anys van a ser el potencial del ciclisme espanyol a nivell mundial.
Pero lo que dios es que es eso, que ya directamente es que pasen del trofeo Víctor Cabedo a saltar a X World Tour, porque, por ejemplo, Perica sí que le envíes ya corregué en el primer equipo del UAE, en alguna carrera.
Sí, correcto. Carlos Rodríguez va a pasar directo a Ineos. Perica se ha pasado al filial de UAE, pero ya hace algunas carreras en el World Tour. Héctor Álvarez está en el filial del Lidl Trek. Y en el segundo día, Juan Aliso va a pasar a un filial del UAE. Y a final de año, del su primer año, ya estaba corriendo en UAE. Es decir, son corredors que directament de la categoria júnior passen al professionalisme i en grans equips i en moltes coses que dir.
Isaac, una de campions, com se diu, que ja té començament, com sempre, en dos parts diferenciades. La primera, este cap de setmana, no sé si estaràs patint per el temps, perquè ja estem ben en la temporada ciclista, que la climatologia i la meteorologia està fent moltes males passades. Suposa que molt controlat, no? Però demà, en principi, el cap de setmana, donem més estabilitat.
Sí, correcte. Acaba de veure càlids, que comencem demà càlids i no dona aigua. No he mirat les alqueries, que és una crono individual, però bueno, sí que és veritat que la crono individual té menys perill perquè ja no és un pelotó compacte on poden haver-se les coses. Entonces, esperem que la climatologia ens respeti i que puguem tindre un bon cap de setmana en l'arranc del trofeu en les proves de càlids i les alqueries.
Són, podríem dir, les dues proves entre cometes més senzilles, no? Perquè al final en una carrera d'aquest tipus, sobretot en gent jove, van en el cuchillo entre los dientes, que se diu, però que mirant perfil podríem dir que són les més senzilles.
Sí, són les més senzilles en quant perfil. Sí que és veritat que Càlid al final sol seleccionar, però no massa. Sí que sol arribar un grup de 40-50 corredors. Però anem a veure, mai hem fet una crono individual al trofeu Víctor Cabedo, les anteriors edicions havia sigut per equips. Anem a veure les diferències que queden en esta crono individual, que són apenes 5 quilòmetres, per veure les següents etapes i si el guanyador és d'un equip potent i pot controlar tant en Onda com en Segor, o el que dona pas és a molta guerra l'últim cap de setmana en Onda i Segor.
I s'ha cronocat el que dia, s'ha canviat l'equip per la individual, però també... suposa pues, un entrenament de qualitat també i una prova per a aquests corredors de futur. En canvi, no tenen moltes ocasions de fer unes cronos individuals.
Correcte. Com bé dius, al calendari nacional, cronos individuals i cronos per equips hi ha poquetes. Nosaltres en el seu dia vam apostar per una crono per equips. Aquest any ho canviem i passem a una crono individual i és una manera de que els millors corredors a nivell nacional es medisquen entre ells i vegin diferències, perquè són poques les carreres que aporten una crono individual en el seu rutòmetre.
Tot això, com diem, que serà el cap de setmana, però demà toca Càlix, el diumenge el Querier, després farem el paro madalenero i per al segon cap de setmana de Madalena, 29-30, sí que podien dir, entre cometes, els dos plats forts i dos ja punts clàssics en el trofeu, com són Onda i Segorbe.
Sí, correcte. Fem el paro de Madalena, obligatori que tenim que fer. Reprenem el segon cap de Madalena en Onda i Segor, que són les dues proves que porten els 13 anys al trofeu Víctor Cabedo, dos que van arrencar i dels dos que s'han mantès. I, bueno, les dues proves una miqueta més dures, el fet de Onda al final en el castell, molt explosiu, molt bonic, a més, del seu picant, escucha també el Collaballó, ara igual que en la Ruta de la Ceràmica, per a decidir una miqueta la carrera al final, i d'ahir ja passem a Segor, que possiblement siga la prova més dura, aun si arriben tot per decidir, es poden veure coses molt boniques, des d'un equip que intenta controlar fins a equips que donen molta guerra per intentar trencar la carrera. Segur, quan ha sigut etapa final del trofeu Víctor Cabedo, que ha sigut ja algunes vegades, sempre ha donat molt espectacle i esperem que enguany se repetisca.
Pues estarem molt pendents i també de la participació 24 equips de tota Espanya. I tots els de, podríem dir, de la gran qualitat del peloto júnior.
Sí, al final és el que s'ha aconseguit, que tindre aquesta entitat de prova de principi d'any per a la categoria júnior, on possiblement és una de les primeres vegades que tots els equips es junten i es concentren per a medir participació. Tots mantenen participació, ja t'he dit, són 24 equips, any a any tornen els equips, entonces nosaltres molt contents per tindre aquesta participació de nivell nacional, seran vora 180 corredors i tot preparat per a que siga un èxit.
I ahí estaran també representants provincials, els teus, com van, els del Castillo de Onda, els veus en opcions o com tenim?
Pues bueno, han arrencat bé la temporada, veurem també el tema de la clan individual com es va, després tenim també a nivell provincial Javier Cubillas, que és un corredor que a nivell nacional, inclús internacional, ja ha demostrat moltes bones coses. Corre un equip de fora de la Comunitat Valenciana, però sí que és veritat que ja no s'ha confirmat que vindrà a córrer les quatre proves del trofeu Víctor Cabedo. I sobretot en aquest toc de Cubillas, possiblement siga un dels anys que ojalá també el Castillo de Onda, però en el toc de Cubillas siga un dels anys que algun provincial també tinga opció de guanyar el trofeu Víctor Cabedo.
Entonces, ahí estarem, en Cubillas, en Javier Cubillas, i esa jove promesa que arriba del peloto provincial, i de moment a fer molta força de cara a aquesta nova edició, tretzena ja del trofeu Víctor Cabedo, d'esa cuna de campions en categoria júnior. De nou, doncs, siga un èxit este cap de setmana com el del 29 i el 30, ahí a Càlix, Alqueries, Onda i Segorbe. José Cabedo, molta força per a aquests caps de setmana que te venen, molt d'ànim per a que siga tot de nou un èxit i molt pendents estarem d'aquestes carreteres i aquest futur del ciclisme que de nou el mostrarà així la província de Castelló.
Molt bé, moltes gràcies.
Ahí el tenim, a José Cabedo, que ha empalmat el Gran Premi Castelló ahí que va guanyar Antonio Morgado en Onda, en esa foto ja que pot ser típica. Tenim també el Gravel Race que va guanyar Valverde el mes passat i ara el trofeu Víctor Cabedo. Després descansarà, però tornarà en la Volta a Castelló i segur que moltes més coses, perquè no para el bon xic.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
9:40 de la vesprada. Estem ja encara en la recta final i la recta final sempre la fem per a veure què podem gaudir que es queda de semana en la pantalla gran, en la chicoteta, en una de cinema, en series COPE, en Xavi Manzanet, que ya arriba así en la musiqueta.
Molt bon dia, Alberto, què tal? Benvinguts, benvingudes a la nostra secció de series COPE. Avui, en la distància, en este moment estic en l'Escola Superior de Ceràmica d'Alcora fent un seguiment d'unes jornades artístiques internacionals perquè estem fent una cobertura audiovisual i per això no puc estar físicament amb vosaltres, però ho estic en esperit, en ànima, però també amb la veu, perquè no voldria perdre'm este cap de setmana que tenim estrenes als cines i també, ja sabeu, a les plataformes digitals. Des de fa un temps sempre també tenim un espai reservat per a comentar tot això que arriba a les nostres cases a través d'aquestes plataformes. Bé, doncs, si us sembla bé, anem en la primera de les estrenes que arriba als nostres cines i que té en el seu encant principal el retorn d'una actriu coneguda per tots com és Kate Winslet, i la pel·lícula es diu Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Pues ahí tenía el tráiler de Lee Miller, una película que nos cuenta la historia de la fotógrafa Elizabeth coneguda con Lee Miller, una model de moda que es va convertir en una aclamada corresponsal de guerra per a la revista Vogue durant la Segona Guerra Mundial. Li acompanya en el repartiment Alexander Skarsgård, també Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Noemi Merlant i Josh O'Connor, entre altres. Bueno, pues ahí teniu esta primera estrena amb l'actriu Kate Winslet com a protagonista, però això no és tot. Tenim altres estrenes també que arriben als nostres cines i la que ens acompanya ara és una producció espanyola que es diu Wolfgang Extraordinario.
Wolfgang Abadal, es tu turno.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre.
Y ahí escoltàvem el tráiler de Wolfgang, una película que nos cuenta la historia de un chiquet de 10 anys amb un coeficient intelectual de 152, un trastorn de l'espectre autista que se veurà obligat a viure amb el seu pare, Carles, a qui no ha vist mai, després de la repentina mort de la seva mare. Carles afrontarà el repte amb ganes i voluntat, però Wolfgang no suporta el desordre ni la desorganització i el considerarà pues, una persona per baix de les seues capacitats. Així que, amagades, Wolfgang planeja aconseguir el seu somni, entrar en l'Acadèmia de Música Grimal de París, on va estudiar sa mare i convertir-se així en el millor pianista del món. A partir d'ahí, Carles ho descobrirà i veurem què passa. No us seguís contant l'argument. Teniu a Anna Castillo, Miqui Esparvé, Nausica Bonin i Berto Romero, entre altres protagonistes d'esta producció dirigida per Javier Ruiz Caldera i que ja sabeu, es diu Wolfgang Extraordinario i que també podeu veure així als nostres cines. Parlem de sèries i parlem d'una estrena crec que important perquè ve rodejada de molta premsa, s'ha parlat molt per aquesta fotografia fija del món familiar i de l'adolescència. Esta és Adolescents, la sèrie que arriba a Netflix.
¡Policía armada! ¡Al suelo! ¿Qué está buscando? ¡Cometen un grave error! ¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Bé, ahí teníeu uns segons del tràiler d'esta nova estrena que arriba precisament avui a Netflix amb Stephen Graham, Ashley Walters i Erin Doherty entre els seus protagonistes. És una minissèrie de 4 episodis que ens parla del món d'una família que es ficarà tot cap per amunt quan Jamie Miller, de 13 anys, serà detingut per assassinar un company de l'escola. Els càrrecs contra el seu fill els obligaran a enfrontar-se a aquesta família a un malson que pot ser el pitjor per a qualsevol pare i mare. Ahí teniu esta sèrie que ve, com diem, avalada per la crítica, per les seues interpretacions d'un drama que consideren pues, visionari i devastador al mateix temps. Així que ja sabeu, arriba a Netflix esta minissèrie que es diu Adolescència. I ens anem fins a la UGI per veure què tenim este cap de setmana. Aprofite per comentar que precisament farà 2 dies, el dimecres, vaig tornar, després de molts anys a la universitat, per un dia, per a l'assignatura de muntatge i postproducció de la titulació de periodisme, del grau de periodisme, i vaig poder intercanviar moltes experiències personals en els alumnes i les alumnes d'esta titulació. I bé, va ser una experiència fantàstica. Des d'ací, com sempre, la meva estima i record a tota la comunitat universitària i a tots els estudiants, als que des d'ací pues, també sempre s'aprèn molt quan veus aquells que van a recórrer part del camí que tu ja has fet, no? I sempre t'ofereixen un punt de vista diferent. O sigui que bé, va ser una experiència, la veritat, és que molt bé, molt amb ganes. Bé, pues a la UGI que arriba, La luz que imaginamos, una pel·lícula coproducció francesa, Índia, dels Països Baix i Luxemburg. Tenim la pel·lícula en versió original, això sí, subtitulada al castellà. I què ens conta esta pel·lícula? Bueno, té entre els seus intèrprets a Kani Kusruti, Diva Prabha i Chaha Kadam. Són gent que, evidentment, pues, ni jo mateixa que estic al dia conec, però és una història coral molt interessant, és a dir, té diversos punts de vista i diversos protagonistes que tenen la seva pròpia història, que és igual d'important, i en aquest cas a Mumbai. La rutina de la infermera Prabha s'alterarà quan rep un regal inesperat del seu marit, mentre que la seva jove companya d'habitació, Anu, intenta trobar un lloc a la ciutat per a tindre intimitat amb la seva parella. Un viatge a un poble costaner que els permetrà trobar un espai per a que els seus desitjos es manifesten. Pues ahí teniu, en horari de vesprada i preu reduït, La luz que imaginamos. I per acabar, com està anant la taquilla?
A veure.
Pues repassem aixina ràpidament. En primer lloc, Mickey 17, que va ser una de les estrenes més potents de la setmana passada. Ja sabeu, i sa pel·lícula que és un poc el dia de la marmota futurista, també amb una crítica al món del treball o a l'explotació laboral. Després tenim Anora, que ha sigut una de les grans triomfadores dels Oscars, podríem dir la triomfadora per excel·lència, ha complit un nou, esta mena de biòpic de Bob Dylan, Lee Miller, pel·lícula de la que acabem de parlar i ja s'ha estrenat en alguns cines, El secreto de l'orfebre, una producció espanyola, amb Mario Casas, que té bona salut en taquilla, Capitán América, que podríem dir que és de les més veteranes, Juna Conclave, que li seguís, Presence i Bridget Jones tancarien pues, el rànquing de pel·lícules més vistes. I hasta sí, esta secció express, amb molta estima, però en la distància, no molt lluny, perquè estic al Cora, com bé diem, seguint aquestes jornades, i esperem que ens puguem veure la setmana que ve o escoltar-nos des d'ahir, des dels estudis de Copé. Vinga, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana també, Xavi Manzanet, una de cinema, sèries Cope, ahí, des de les jornades artístiques internacionals, que va ser protagonistes el passat dimarts del nostre Cera Cope Castellón, de la mà de Pamesa Grupo Empresarial, ahí en més de 65 persones que venien de Madrid per a estar ahí en la presència de tres artistes importants ceramistes, o també per a visitar el Museu de la Seme, que coneixen molt més de la història taulellera de la capital de l'Alcalatén. Nos ya han visto tot el que poden gaudir a la gran pantalla, a la xicoteta pantalla, así a la província de Castelló, igual que també te recorde per acabar que demà també podràs gaudir d'aquesta jornada solidària de donació de sang que COPE i Cadena tenen a la província de Castelló en col·laboració amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la Fundació Caixer Roel Vila-real realitza per undècima edició. Esa fàbrica de la vida que arriba a la sala d'exposicions de la segona planta de la Fundació Caixer Roel Vila-real de 9:30 de la matí a 1:30 de la vesprada. Esperem que tu te puguis apropar, que puguem superar esos 81 persones que van poder donar durant el passat any en aquesta cita, la primera que tenim de la temporada, i on també aquells que participen pues que tindran l'opció de poder entrar en el sorteig d'un dinar per a dos persones al restaurant Al d'Emilio. Ja sabeu, demà a partir de les 9:30 pues esperem ahí a la Fundació Caixer Roel Vila-real. Arribem a les 2, seguís Mediodía Cope.